L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Alcana Ràdio, Amposta Ràdio, Antena Aldaia, La Cala Ràdio, Ràdio Delta, Ràdio Ràpita i La Plana Ràdio formen part de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i com cada dia els presentem l'informatiu a Mute, 30 minuts d'actualització de les notícies més destacades de la jornada. Una jornada que ens porta aquest dijous, dia 17 del mes de juny. Benvinguts i comencem a desenvolupar temàtiques. Comencem amb algunes de les declaracions que ahir el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Baltasar, va realitzar a les Terres de l'Ebre en la seva visita. De fet, el conseller negava que el govern plantegi trasbassar el Segre interconnectant la seva conca amb la del riu Llobregat. Baltasar reconeixia que aquesta és una de les propostes plantejades en el marc del debat obert de la taula de l'aigua, però que, en cap cas, el govern l'ha recollida ni preveu portar-la a la pràctica. El conseller responia així a les acusacions de la plataforma en defensa de l'Ebre que han acusat obertament al govern de culminar els trasbassaments que plantejava el Partit Popular i no defensar el cabal del tram final de l'Ebre. Escoltem el conseller de Medi Ambient i Habitatge.
Els debats de l'aigua, que han durat pràcticament un any i mig, i en els quals, diguéssim, com tot procés de participació, que han participat molts centenars de persones, hi ha hagut molts milers de propostes, doncs evidentment tot procés de participació que ha de fer per no trair-se a si mateix és recollir tot allò que es planteja. Però recollir no vol dir acceptar, assumir ni proposar. Per tant, què es va fer? Simplement hi van haver-hi unes propostes que són propostes que van en ferm i altres que van quedar absolutament com a propostes minoritàries. Una de les propostes minoritàries era aquesta, com li puc dir que va ser una proposta minoritària, també el trasbassament del Roine. Però el que no podia fer un procés de participació engegat per un govern, el govern democràtic de Catalunya, és no dir que hi va haver-hi algunes persones que van proposar això. Però això no vol dir que en cap cas ho hagi recollit el govern, sinó que es va quedar amb un document on es deia quines són les propostes que fa el govern, aquestes. Quines són les propostes que ha fet una sèrie de persones? Aquesta, aquesta, aquesta i aquesta. Simplement això.
El conseller, però, també havia de sortir al pas de les acusacions de la plataforma contra el govern en considerar que no defensen el cabal mínim ambiental suficient per al riu Ebre, tot acceptant únicament els 100 metres cúbics per segon actual i que la seva voluntat és culminar els trasbassaments que projectava el govern del Partit Popular. Baltasar assegura que el govern defensarà la proposta de cabals ambientals de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
És que encara no hi ha hagut cap negociació sobre els cabals de l'Ebre. I també els vull dir una cosa, nosaltres defensarem a fons aquesta que és la xifra del Parlament de Catalunya, és la xifra del govern i és la xifra de la Comissió de Sostenibilitat. Conscients de que, evidentment, hi haurà altres comunitats autònomes que defensaran coses absolutament contradictòries amb tot això. Però el procés de debat no ha començat. I, per tant, en aquest sentit, el que vostè m'ha dit és un prejudici. És a dir, perquè es pretén, en aquest cas, judicar una cosa abans que s'hagi produït. Però l'única posició del govern de Catalunya és la defensa del cabal determinat en la Comissió de Sostenibilitat, el Parlament de Catalunya i el govern de Catalunya.
Baltasar qualificava les acusacions de prejudici, tot assegurant que les negociacions sobre el cabal del tram final de l'Ebre en el marc de la redacció del Pla Hidrològic de Conca encara no han començat. Recordem que aquestes declaracions les realitzava ahir el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, en la seva visita a les Terres de l'Ebre. Una visita en la que el conseller va aprofitar per fer la inauguració de la depuradora de l'Aldea. El conseller remarcava que l'Agència Catalana de l'Aigua té previst una inversió superior als 22 milions d'euros per construir un total de 23 depuradores a les comarques de l'Ebre. D'aquests projectes, entre els quals hi ha la depuradora de l'Aldea. 17 estan ja finalitzades i les 6 restants es troben en fase d'execució. El conseller de Medi Ambient, acompanyat per l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, i també pel director de l'Agència Catalana de l'Aigua, inauguraven ahir la depuradora de l'Aldea a la comarca del Baix Ebre, una instal·lació que ha tingut un cost superior als 2 milions d'euros, finançat en un 80% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea, té una capacitat de tractament de 1.600 metres cúbics diari, equivalent a una població de 6.400 habitants. La construcció de la depuradora de l'Aldea forma part del projecte de sanejament d'aigües residuals urbanes a les Terres de l'Ebre, que consisteix en millorar el sanejament a les comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Priorat i les Garrigues. En total s'estan invertint més de 22 milions d'euros en millorar el sanejament d'aquesta demarcació mitjançant el desenvolupament de 23 actuacions. La comarca del Perelló disposa a dia d'avui de 7 depuradores en servei: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Camarles, Deltebre, Marina Sant Jordi, el Perelló i Tortosa Roquetes. Estan escoltant l'informatiu de Mute i nosaltres seguim ara a la capital del Baix Ebre. Continuem parlant-los-hi de la visita que ahir va realitzar a les Terres de l'Ebre el conseller Baltasar i d'altres temàtiques, perquè el Departament de Medi Ambient i Habitatge estendrà les subvencions per a la rehabilitació d'edificis a tots els barris i zones del nucli antic de Tortosa i incrementarà la quantitat de l'ajut en un 10%. Així consta en un dels dos convenis que signaven ahir dimecres a la tarda el titular del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el conseller Francesc Baltasar, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que declararà la zona del nucli antic com a àmbit d'especial interès que li permetrà accedir a aquestes subvencions. L'alcalde tortosí recordava que els ajuts han de servir per superar l'assignatura pendent d'atreure habitants al nucli antic de Tortosa. L'escoltem.
D'incentivar encara molt més que la gent i que els propietaris d'habitatges al casc antic de Tortosa aprofiten l'ocasió. Si a mi em pregunteu com a alcalde, us dic que em pareix poc. Crec que no m'he aprofitat prou la ciutat en conjunt, els diferents propietaris, totes les oportunitats que tenim, i per tant faig una crida a tots els propietaris per a que, amb motiu d'este conveni, però el motiu de les altres possibilitats que tenim, pues que s'aproximen, que s'aprofissin a l'oficina del casc antic, que s'aproximen a l'Ajuntament i que se'ls informarà degudament, i que també estem intentant, i també em consta que des del Departament s'està fent, intentant agilitzar tot el tràmit per a que els sigui menys costós financerament, entre que realment se paga la inversió i repajut, que és la queixa habitual que ens fan arribar els mateixos propietaris d'habitatges, no?
Des de l'any 2005, el Departament d'Habitatge ha concedit ajuts a la rehabilitació de 427 habitatges a Tortosa, amb una inversió de 1.066.000 euros. L'empresa pública Adigsa, per la seva banda, ha subvencionat la instal·lació de 45 ascensors a barris de pisos amb protecció oficial, amb una inversió de 241.000 euros, dels quals se n'ha subvencionat el 60%. A tot això se li sumen les ajudes dels plans de la llei de barris, amb una inversió global de 18 milions d'euros. A la ciutat, de fet, hi ha 8.310 finques, de les quals un 34% tenen més de 70 anys. Una altra de les notícies de la jornada és la que ens porta a parlar del riu Ebre. Les crescudes controlades de l'Ebre ajuden a eliminar la presència del musclo zebrat al riu i als embassaments. El laboratori que Endesa té a Riba-roja d'Ebre, l'únic de l'Estat centrat en la lluita contra el musclo zebrat, ha comprovat que els desembassaments controlats afavoreixen l'eliminació d'aquesta espècie, ja que la crescuda del riu trasllada les larves cap a la desembocadura i els exemplars moren a causa de l'elevada salinitat. Els tècnics del laboratori han començat a treballar amb aquesta línia de recerca a partir de l'anàlisi fet de les poblacions del musclo zebrat al pantà de Riba-roja d'Ebre, després d'un desembassament controlat que Endesa fa dos cops a l'any per netejar el riu d'algues. Així es podrà determinar en quina mesura perjudica a l'espècie una determinada gestió dels embassaments. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs efectivament, Palau va donar a conèixer que entre el 2007 i el 2009 Endesa va dur a terme un estudi per veure com la gestió de l'embassament de Riba-roja podia perjudicar el musclo cebrat. Amb aquest estudi, el laboratori va comprovar que si es renova l'aigua del pantà en l'època que hi ha més larves, es desallotja molta població de l'embassament i, per tant, s'impedeix o limita el reclutament, és a dir, la inversió que fa l'espècie en nous exemplars per colonitzar el pantà. A més, el tècnic explicava que si hi ha una crescuda controlada des de l'embassament riu avall, moltes larves es transporten cap a la zona de la desembocadura de l'Ebre, on moren perquè aquesta espècie suporta molt malament la salinitat. L'escoltem.
Si nosaltres generem crescudes controlades des de l'embassament riu avall, doncs el que fem és transportar moltes larves cap a la zona propera, diguem, a la desembocadura, on, com que aquesta espècie, la salinitat, l'aguanta malament, per exemple, doncs li compliquem molt la vida.
Palau, en la seva intervenció, també destacava que en infraestructures com les captacions d'aigua hi ha diferents solucions per controlar el musclo cebrat, tot i que en aigües obertes l'única opció és la gestió dels embassaments.
Diguem que amb el que és infraestructures, diguem captacions d'aigua, conduccions, etc., doncs hi ha tot un espectre de solucions que poden permetre controlar l'espècie amb un cost afegit de manteniment i d'inversió. Per tant, amb aigües tancades, per entendre'ns, o aigües controlades, doncs no hi hauria més que un cost afegit. Amb aigües obertes, l'única opció que queda és la gestió. La gestió aquesta de canvi d'embassaments, de cabals, etc. I amb aquesta gestió el que sí sembla que es pot fer és, si més no, diguem, endarrerir la dispersió de l'espècie i baixar molt els seus efectius poblacionals.
El laboratori de Riba-roja també ha estudiat l'origen del musclo cebrat al riu Ebre i la seva posterior presència a altres rius i conques com el Segre, el Segura o el Tajo. Tot i que des d'un principi s'havia apuntat la hipòtesi que l'espècie s'hagués introduït a l'Ebre a través de les embarcacions recreatives procedents de països com França o Alemanya, el laboratori també ha estudiat la possibilitat de que l'espècie arribés a l'Ebre amb la introducció de peixos exòtics que actualment representen més de la meitat dels peixos que té el riu Ebre. Segons Palau, aquesta hipòtesi es reforça pel fet que el musclo cebrat va començar a aparèixer quan es va detectar la presència de l'alburnell, un peix no autòcton present a l'Ebre. A més, tant l'alburnell com el musclo cebrat van aparèixer per primera vegada a la zona de pesca recreativa de Riba-roja d'Ebre.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiner All-Star amb tota l'animació matiner i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el Boca Live de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
Després de 30 anys arriba la festa més esperada. Després de 30 anys arriba la 30a diada de la bicicleta de l'Aldea. Diumenge 20 de juny, organitzada per l'AMPA de l'Escola del Maria García Cabanes de l'Aldea. I enguany visitarem Amposta pel Pont Penjant. A les 9 del matí, concentració de bicis a la plaça de l'Ajuntament. A les 9:15 hores sortim cap a Amposta. A les 10:30 hores, aproximadament, arribem a Amposta. Esmorzarem i a les 11:30 arrenquem. A la 1, arribada a l'Ajuntament de l'Aldea. Sortejos, premi per al més jove, premi per al més veterà, trofeu de la bicicleta clàssica més ben conservada, tot això i molt més t'espera a la festa més esperada. 30a diada de la bicicleta, l'Aldea. Diumenge, 20 de juny. Esteu tots convidats. A les 9 del matí us esperem a la Casa de la Vila de l'Aldea.
Nada contra corriente y aposté por nada. Jugué a cruzar el puente en solo una jugada.
Si cayet yum dehet yum, si cayet ehsan nas. Al haufi lih yum hum liban, hetta bhar dejibki.
Creu Roja Joventut us anima a tots i a totes a participar el dia 10 de juliol a la festa de benvinguda dels nens i nenes saharaui de les Terres de l'Ebre.
Tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, de les 5 fins a les 8 de la tarda.
Vine i participa-hi!
Gaudiràs de tallers interculturals, pintada de cares, boles malabars, jocs tradicionals i molts sorpreses més.
Ja ho saps, t'esperem el dia 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa de les 5 fins a les 8 de la tarda.
Organitza l'associació Terres de l'Ebre amb el poble saharaui.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dues són les notícies de l'àmbit agrari que ens arriben des d'Alcanar i més concretament del món dels cítrics. Primerament destacarem que 1.427 productors han rebut 3.700.000 euros de l'ajut transitori a la producció de cítrics destinats a transformació. D'altra banda, i encara des d'Alcanar, coneixerem com va anar la jornada tècnica sobre la millora de les aplicacions fitosanitàries en cítrics. Una jornada organitzada pel Departament d'Agricultura. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb l'agricultura i ho fem per un doble motiu. Primerament, parlem de subvencions, ja que el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural va fer efectiu a principis d'este mes el pagament de l'ajut transitori per superfície als productors de cítrics destinats a transformació establert en el reglament 73/2009 del Consell de 19 de gener corresponent a la campanya 2009-2010. Aquest ajut és transitori durant dues campanyes fins la incorporació del sector dels cítrics al pagament únic que s'ha produït durant aquest any 2010. Amb aquest ajut s'aconsegueix que els cítrics per a la comercialització en fresc s'adapten a la demanda del mercat. Els pagaments en representen, un cop deduïts els conceptes de deutes compensats i modulació, l'ajut transitori per superfície als productors destinats a transformació, 3.704.744 euros, dels quals en són beneficiaris 1.427 productors. Els expedients inclosos en aquest pagament es troben localitzats a la demarcació de Tarragona i, més concretament, evidentment, al sud, a les Terres de l'Ebre. A Catalunya, la superfície total de cítrics per a transformació que ha complert els requisits establerts ha estat de 6.775,17 hectàrees de taronja, mandarines, clementines i satsumes. Finalment, cal dir que els imports definitius de les superfícies amb dreta ajut són les taronges, mandarines, clementines i satsumes, plantacions que reben 568,80 euros per hectàrea. Però, com dèiem, aquesta no és l'única informació que avui tenim sobre l'àmbit agrari, ja que, parlant encara del Departament d'Agricultura, hem de passar balanç en aquesta jornada tècnica que ahir se celebrava al nostre municipi, Alcanar. Una jornada sobre la millora de les aplicacions fitosanitàries en cítrics, que va comptar amb diversos apartats, qüestions teòriques impartides per tècnics de l'IRTA sobre la problemàtica dels tractaments en cítrics i també qüestions pràctiques que, en este cas, van ser impartides pel Felip Gràcia i Ferran Camp, així com Francesc Solanelles, tots tres representants del Centre de Mecanització Agrària que el Departament d'Agricultura té a Lleida. Una jornada sobre la qual el regidor d'Agricultura al nostre Ajuntament, Josep Maria Sancho, en passava balanç. L'escoltem.
Sí, jo penso que una vegada més cal reconèixer i al mateix temps felicitar el Departament d'Agricultura, com així també a l'IRTA, com al Centre de Mecanització Agrària del DAR a Lleida, per haver organitzat aquestes jornades aquí. Penso que és molt interessant en totes les pràctiques i experimentacions que s'estan fent al Canà, que s'hagi fet aquí. Penso que es valora molt positivament que tot el treball que s'ha fet, tant que van començar la producció integrada, que avui pràcticament tothom ho porta, en què també els tractaments siguin els més correctes possibles per tal de que a la mínim producte s'arribi a la màxima eficàcia contra les plagues. I, bueno, dit això, penso que cal reconèixer que s'hagi fet aquesta jornada s'hagi fet aquí al Canà.
Cal dir que la jornada estava organitzada pel Departament d'Agricultura, però va comptar també amb la col·laboració de la Cooperativa Exportadora de Cítrics d'Alcanar i el nostre Ajuntament. La jornada es va portar a cap durant tot el matí d'ahir, de manera totalment gratuïta per a tots els assistents, a la parcel·la experimental que l'IRTA té a la nostra població.
Aquest proper divendres tindrà lloc a Amposta les cinquenes jornades etnobotàniques amb llengua catalana, una bona ocasió per conèixer les aplicacions de les plantes en la nostra vida, des de tots els àmbits. Una activitat amb més de 40 ponències que tindrà lloc al Museu del Montsià. De tot el que envolta aquesta activitat, ens en parla Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, demà divendres tindrà lloc a Amposta la inauguració de les cinquenes jornades d'etnobotànica en llengua catalana. Les jornades que estan organitzades pel Museu del Montsià juntament amb el Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona compten amb la col·laboració de la Institució Catalana d'Història Natural, l'Ajuntament d'Amposta i el Centre de Promoció de Cultura Popular Tradicional, així com del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Pere Luque, responsable de comunicació del Museu del Montsià, ens explicava quelcom més d'aquestes cinquenes jornades d'etnobotànica que després d'haver-se celebrat a diferents llocs de parla catalana arriben a Amposta.
És molt, molt senzill. És un congrés que s'organitza des de ja fa temps i que bueno, va tindre tres edicions anteriors. El 2001 es va fer a Torrent, que és al País Valencià, el 2004 a Viladrau, que està a la comarca d'Osona, el 2006 a Xixona, que és a Alacant, i el 2008 a Mallorca, a Artà. I ara el 2010 fem aquí a Amposta, al Museu del Montsià. I que una mica perquè la gent digui com és que se fan aquestes jornades. L'endobotànica és algo que trobem tots els dies i que hem viscut sempre i que vivim dels pares. Per exemple, l'endobotànica seria els usos tradicionals de les plantes del nostre voltant. Ja poden ser com a medicaments, per exemple, ja poden ser per als usos oficis tradicionals, és a dir, per al que diré per a aquella persona que feia matalassos, sempre fent les barraques, tots aquests usos de les plantes per a fer coses del dia a dia, això seria l'etnologia aplicada a la botànica endobotànica.
Les jornades d'etnobotànica en llengua catalana consten d'un seguit de sessions, de presentacions en forma de ponències i de la realització d'una excursió botànica guiada per tal de conèixer la flora i els usos tradicionals de la zona que acull la trobada. Cal recordar que aquesta cinquena edició serà inaugurada per el director del Museu Comarcal, Àlex Farnós, també per Joan Vallès, professor de Botànica de la Universitat de Barcelona, Ramon Font de Vila, director del Centre de Promoció i Cultura Popular, i també per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Al recorregut informatiu fem ara una parada del Tebre perquè el musclo serà el producte protagonista de la tercera jornada gastronòmica del Tebre, la nostra cuina. Amb Lluïsa Bertomeu en fem un tast en la següent crònica des de Radio Delta.
La Federació de Comerç i Turisme del Tebre, FECOTUR, ha representat aquest matí la jornada del musclo en el marc de les jornades gastronòmiques del Tebre, la nostra cuina, que tenen com a objectiu promoure la gastronomia i els productes del Delta de l'Ebre. Les dues jornades anteriors han estat dedicades a l'anguila i l'arròs i ara s'ha escollit el musclo com a producte principal d'aquesta tercera jornada que tindrà lloc des de demà divendres i durant tot el cap de setmana, els dies 18, 19 i 20 de juny. En la jornada participen un total de 10 restaurants que oferiran menús a 30 euros i amb el musclo com a principal ingredient. Manel Escurriola des de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre.
La jornada que està dedicada al musclo l'organitza la Federació de Comerç i Turisme del Tebre i aquesta vegada col·labora amb Marís Mediterrani. Sempre el que fem és intentar buscar un col·laborador que sigui associat de la federació i d'aquesta manera pues, creem vincles entre els mateixos federats, per tal de que això pues, cada vegada sigui una federació forta on la gent confia en aquesta federació i en les coses que es fan i a poc a poc se vagi fent millor les coses i més grans. És una de les jornades que teníem programades enguany, encara m'ho queden dos, i bueno, ara estem a la tercera. Aquestes coses pues, se creen per a incentivar una mica a que el consum d'aquests productes augmente, que es doni a conèixer, que la gent vingui aquí i ens reconegui per una matèria prima bona que tenim. Llavors, cada restaurant ha preparat un menú, que més o menys porten uns 5 o 6 plats diferents, i on l'ingredient comú i cada menú porta com a musclos com a l'ingredient principal. La manera de fer els menús serà igual que sempre, seran 30 euros en tot inclòs, i en un vi comú que és de la D.O. Terra Alta.
Els restaurants que participen en aquesta tercera edició són Casa Nuri, Nicanor, Delta Hotel, Sons de Mar, el restaurant Garxal de l'Hotel Rull, Tramuntano, Els Bascos, Vistamar, Laube i Can Cris. El productor convidat de la jornada del musclo és Marís Mediterrani. Per més informació podeu consultar la pàgina web fecotur.org.
Gràcies, Lluïsa. Seguim amb campanyes comercials que porten a terme al municipi de Santa Bàrbara, perquè la Unió de Comerciants precisament avui enceta dijous, Dia del Client. D'aquesta campanya ens en parla Josep Roig en la següent crònica.
Després del canvi de junta que va patir la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara a principis del passat mes de maig, ara toca començar a portar endavant noves iniciatives per a intentar revitalitzar l'activitat comercial al municipi. Per això, a partir d'aquest dijous i al decurs de tots els dijous de l'any, si la proposta té acceptació entre la clientela, els comerços i establiments adherits a la Unió duran a terme la campanya anomenada Dijous, Dia del Client, que consistirà en que cada establiment que hi participe tindrà un producte o un article a un preu especial. El públic podrà saber quins són els comerços que participen de la campanya perquè tots tindran el corresponent cartell identificatiu. Ho explicava Mari Cruz Arasa, que és la nova presidenta de la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara.
Sí, lo van decidir un dia de la setmana fer oferta especial. Dijous, Dia del Client, perquè clar, sempre serà, hi haurà una oferta especial. Pot ser algo rebaixat, pot ser un 2x1, pot ser... A veure, cada comerç farà el que cregui convenient. Hi ha previst fer-ho fins a final d'any. Si veiem que la cosa no funcionava o que s'hi tingui d'allargar, farem una cosa o l'altra. O sigui, depèn com vagi.
Dels 70 associats que té la Unió de Comerciants, en participaran 24 en aquesta campanya. Segons deia Arasa, no hi poden participar tots perquè molts dels associats tenen establiments que no són de venda directa i això dificulta el que puguen complir amb els requeriments de la campanya. La nova presidenta dels comerciants planers avançava també que a principis del mes de juliol, els dies 1, 2 i 3, tornaran a dur a terme l'activitat El Comerç al Carrer, que consisteix en aprofitar els primers dies de rebaixes per treure els taulells al carrer Major i organitzar una espècie de mercadet d'oportunitats.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, leds, làser, pantalles de led de alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiné All-Star amb tota l'animació matiné i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el Vocal Live de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
Temporada de teatre i dansa Amposta 2010. Dissabte 19 de juny la companyia Tantarantana et convida a veure De música i d'homes. De música i d'homes, la història d'una dona, d'uns quants homes i d'unes quantes cançons que han acompanyat les seves vides. Aquest dissabte 19 de juny, De música i d'homes. Al Teatre Auditori de la Lira Ampostina a les 10 de la nit. Organitza l'Ajuntament d'Amposta Regidoria de Cultura. De música i d'homes, temporada de teatre i dansa Amposta 2010. Entrades anticipades als baixos de l'Ajuntament d'Amposta i a Llibreria Gavina. De música i d'homes, d'Elena Tornero, dirigida per Julio Álvarez amb Anna Briançó.
Acabem amb la crònica de successos. Dos morts en un accident de trànsit a l'AP7 a l'alçada de l'Ametlla de Mar. Sembla ser que el sinistre es va produir per una sortida de via. Va ser perquè el conductor del vehicle es va quedar dormit al volant. Més detalls, Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest dijous al matí a les 7:10 a l'autopista AP7 a l'Ametlla de Mar. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 300 d'aquesta carretera en sentit sud, quan un automòbil ha sortit de la via per causes que no han transcendit, tot i que fonts del Servei d'Urgències Municipal, el SUM, ens han informat que possiblement el conductor s'hagi dormit al volant. Dels tres ocupants que hi havia al vehicle, de nacionalitat marroquina, dos han mort i un altre, el conductor, precisament, ha patit ferides greus. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A l'accident han intervingut dues dotacions de bombers, el vehicle medicalitzat del SEM i l'ambulància municipal.
Aquí s'acaben els minuts que diàriament dediquem a la informació. Els esperem demà divendres, com sempre, i des de la seva municipal. Fins la propera.